Bon dia, són les dues.
Amb Montse Martí.
El curs escolar començarà amb almenys la meitat dels alumnes de més de 12 anys vacunats amb pauta completa. El govern crida els joves a vacunar-se i demà el president aragonès i el conseller d'Educació faran ruta per diferents instituts de la Selva i el Gironès. A l'Afganistan, nou avís dels talibans. En una entrevista a la cadena britànica BBC, un dels portaveus dels insurgents ha advertit que si les tropes internacionals es queden al país, més enllà del 31 d'agost, serà una violació. Insisteixen que tindrà conseqüències.
Si es queden més enllà del 31 d'agost serà una clara violació i si hi haurà conseqüències seran els nostres líders qui decidiran i aleshores s'executarà allò que diguin.
Això vol dir que hi ha alguna possibilitat d'enfrontament armat amb els Estats Units?
Això ho decidiran, com he dit, els nostres líders.
That decision will be implemented.
Els líders del G7 es reuniran d'aquí a poc més d'una hora per estudiar com continuen amb les evacuacions. França ja ha dit que dijous farà els últims vols si els Estats Units es retiren de Kabul el dia 31. I al final del 14-15 repassarem les millors fotos de Xavier Mercader, el fotògraf del Rock, que ha mort als 54 anys víctima d'un càncer. De seguida els detalls abans dels esports. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia. Ansu Fati ha fet part del treball avui amb el primer equip del Barça i ultima la seva recuperació després de lesionar-se el mes de novembre de 2020. Encara no té una data fixada pel seu retorn, però el genoll li està responent bé després de l'última operació i és la bona notícia en clau Barça en un dia en què s'ha avançat de cara als diferiments salarials de Sergio Busquets i Sergi Roberto, però encara no hi ha un acord definitiu.
A RAC 1, 14-15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
El curs escolar començarà el 13 de setembre amb almenys la meitat dels alumnes de més de 12 anys, que són els que es poden vacunar, amb la pauta completa de vacunació. Queden tot just 3 setmanes perquè comencin les classes i un 50% dels nens i nenes més grans de 12 anys ja tenen com a mínim una de les vacunes posades. Dani Cortés.
En aquests moments només es poden vacunar els menors que tenen més de 12 anys, per tant, els que han de començar l'ESO el 13 de setembre, d'aquí a 20 dies. De manera que els qui s'han vacunat fins ara amb Pfizer, en aquell moment ja els haurà tocat posar-se la segona dosi, i els de Moderna els faltarà com a màxim una setmana. Ara mateix d'aquests un 49% ja tenen la primera dosi, i de fet ja hi ha prop del 5% que es considera que estan del tot immunitzats perquè ja van passar el coronavirus en el seu moment. Aquest col·lectiu de joves que van a secundària és el que va més per darrere en la vacunació, perquè van començar més tard, però està avançant a un ritme més ràpid que, per exemple, els que ja tenen uns 20 anys, que són els adults que ara mateix estan menys vacunats.
El govern fa una crida als joves a vacunar-se mentre estudia si aplica una mesura alternativa al toc de queda, que la justícia els va tombar ahir per segona vegada. Els jutges creuen que en el moment actual de la pandèmia, amb les xifres a la baixa, cal mirar-se amb lupa les restriccions de drets. La portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia, Maria del Prado Escoda Merino, ha dit al món a RAC1 que aquestes limitacions no es poden perpetuar.
En unes determinades circumstàncies, fa dos mesos, la balança, evidentment, es decantava per a donar més preponderància a la salut enfront de la llibertat de circulació, però ara les circumstàncies han canviat i aquesta balança s'està decantant cap a l'altre costat per a posar una miqueta de límit a aquesta restricció al toc de queda.
Però els alcaldes no estan gens contents perquè sense toc de queda es multipliquen els botellons. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha tornat a defensar RAC1 que el toc de queda fins ara els ha permès evitar contagis.
Entenc perfectament que la gent té una necessitat gran i ha fet totes les coses amb tota la llibertat. No només ho comprenc, sinó que ho comparteixo. Però és que em sembla que la dicotomia és falsa. Jo crec que com abans arribem realment a la immunitat de grup, abans podem fer-ho tot. I tot vol dir tot. Vull dir tornar a la vida que teníem abans.
A les últimes 24 hores, els ingressos per Covid als hospitals han fet una forta baixada. Hi ha 40 ingressats menys i 5 pacients menys a les UCIs. El Departament de Drets Socials ha confirmat, però, un brot a la residència Torreblanca de Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, i han mort 7 avis. Alba Mor.
El brot afecta 15 dels 53 residents i 6 dels 44 treballadors. Al centre ara hi ha 6 usuaris asimptomàtics que estan fent quarantena. La residència va detectar el brot arran d'un cribratge als cuidadors del centre a principis del mes d'agost. També han mort 2 usuaris per un brot de Covid a la residència l'Onada de la Sénia al Montsià. Segons dades de Salut, l'11% dels treballadors de residències no estan vacunats i hi ha prop del 9% de centres catalans que estan en vermell. Durant les últimes 3 setmanes han mort 150 persones per coronavirus, 43 d'elles usuaris de residències.
Encara sobre la pandèmia, un estudi en què participa l'Hospital de la Vall d'Hebron mostra que col·locar boca avall als pacients no intubats amb coronavirus greu en millora el pronòstic i redueix la mortalitat. Això fins ara estava comprovat per les persones intubades i ara s'ha demostrat que és útil pels que no ho estan, Dani.
Col·locar els pacients boca avall és un procediment habitual des de fa 10 anys als pacients intubats per insuficiència respiratòria. Durant la pandèmia s'ha fet també amb persones que no estaven intubades, però aquest és el primer estudi que posa xifres al benefici que això suposa. En parla a RAC1 el coordinador mèdic de l'UCI Vall d'Hebron, Oriol Roca.
Fa que el pacient o que el pulmó del pacient treballi d'una manera més eficient, s'infli d'una manera més homogènia. A més, el pacient estant boca avall respira d'una manera més eficient i li costa menys respirar.
Dels que van estar boca avall almenys 8 hores, només el 17% van haver d'intubar-se o van morir. En canvi, els que hi van passar menys temps, el desenllaç més greu va passar en el 48% dels casos.
Catalunya és el tercer territori de tot l'estat que ha rebut més visitants internacionals aquest juliol. La superen només les Illes Balears i Madrid. En conjunt, Catalunya ha rebut al juliol més de 1,5 milions de turistes. Són el doble respecte al mateix mes de l'any passat, Sergi Alemany.
Llavors se'n van registrar només 758.000. La xifra de turistes procedents de l'estat espanyol hi ha ajudat molt. Ha superat el nombre de visitants previs que hi havia abans de l'esclat de la pandèmia en un 12%. Més de 900.000 ciutadans espanyols han visitat Catalunya aquest estiu. Per aeroports, el de Palma ha rebut el nombre més gran de passatgers arribats de l'estranger, un 22% del total. El segueixen l'aeroport de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat i el de Màlaga. Són dades publicades per l'Institut de Turisme d'Espanya.
El repunt de turistes s'ha notat als hotels. Al juliol s'han duplicat les reserves.
A tot l'estat s'han superat els 26 milions de pernoctacions. Són més del doble de les que hi va haver el juliol d'ara fa un any, però lluny encara dels 43 milions registrats el 2019. Per destinacions, les Illes Balears, Andalusia i Catalunya, per aquest ordre, han estat les destinacions principals dels viatgers que ha rebut l'estat espanyol aquest juliol i que s'han decidit allotjar en hotels. Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol.
La pandèmia ha frenat l'escalada en el preu dels lloguers a Catalunya, però llogar un pis és encara de mitjana un 37% més car que fa 5 anys. Ho diu un estudi del portal immobiliari Fotocasa. Terrassa i Manresa són les dues ciutats on els lloguers s'han encarit més respecte al 2016. Han pujat més d'un 40%.
Sí, per un pis de 80 metres quadrats de lloguer a Terrassa es pagaven 588 euros al mes fa 5 anys. Ara en són 833. Al darrere de Terrassa i Manresa se situa l'Hospitalet de Llobregat, on la pujada del preu és del 31%, després ve Lleida amb un 29% més, Sabadell un 28%, Badalona amb un 27%, Girona un 25%, Reus un 24% i Tarragona amb una crescuda del 21%. Per contra, l'única ciutat amb un descens acumulat del preu del lloguer des del 2016 és Barcelona, amb una caiguda del 0,5%. Sí que hi ha, però, 3 districtes i 2 barris on els lloguers han pujat més d'un 10% els últims 5 anys. Són Nou Barris, Sant Andreu i Sants Montjuïc, i Sant Antoni i el barri de les Corts.
Ho dèiem a portada, els talibans avisen que veuran com una violació que les tropes internacionals es quedin a l'Afganistan més enllà del 31 d'agost. En una entrevista a la cadena BBC, un dels portaveus dels insurgents, Suhail Shahin, ja ha tornat a advertir que si allarguen l'estada hi haurà conseqüències. El portaveu dels talibans garanteix que els antics col·laboradors en països estrangers podran sortir del país també més enllà del 31 d'agost.
Diuen que hi ha molts afganesos que han col·laborat amb altres exèrcits i que encara esperen ser evacuats. A ningú d'ells els hi farem res, ho puc assegurar. Poden esperar després del 31 d'agost a marxar sempre que tinguin el visat aprovat pel país on hagin d'anar i podran volar en vols comercials quan vulguin. De fet, estan en el seu dret.
They can go to commercial flights anytime.
D'aquí a poc més d'una hora, els líders del G7 es reuniran de forma virtual per abordar la crisi a l'Afganistan. Països com el Regne Unit o França ja han dit que pressionaran Joe Biden per ajornar la retirada de tropes internacionals. Els britànics reconeixen, però, que és improbable que els Estats Units ho acceptin. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. El Regne Unit vol allargar almenys uns dies la presència a l'Afganistan per seguir evacuant més afganesos que vulguin abandonar el país. Per això el primer ministre Boris Johnson, que és el president de torn del G7, reclamarà aquesta tarda Joe Biden que ajorni la retirada de les forces militars més enllà del 31 d'agost. Alemanya i França també volen guanyar temps, però els talibans avisen que hi haurà conseqüències si les forces internacionals no marxen en la data prevista. Joe Biden prendrà una decisió definitiva sobre la retirada militar en qüestió d'hores, però el ministre de Defensa britànic, Ben Wallace, no és gaire optimista sobre un possible ajornament.
És improbable, tenint en compte el que diu el president Biden i el que diuen els talibans. Pensem en el 31 d'agost com l'últim moment a Afganistan. Cada dia extra que aconseguim més enllà serà un gran bonus.
Durant el G7 virtual que començarà d'aquí a poc més d'una hora, la Unió Europea anunciarà que gairebé quadruplicarà el pressupost d'ajuda humanitària per a l'Afganistan fins a arribar als 200 milions d'euros.
El govern francès ja ha dit que suspendrà les evacuacions aquest mateix dijous si els Estats Units abandonen l'Afganistan el 31 d'agost. Mentrestant, la Moncloa admet que, tot i que ja han aterrat a Madrid més de 800 refugiats, no podran evacuar tots els seus col·laboradors o personal relacionat amb l'estat espanyol abans d'aquesta data. En una entrevista a la cadena SER, la ministra de Defensa, Margarita Robles, diu que es prioritzaran dones i nens perquè l'evacuació cada cop és més difícil.
Cada dia és peor perquè la gent és conscient de que se van acabant los plazos, se acumula más en el aeropuerto, hay muchísimo cansancio, piense que hay personas que llevan días intentando poder llegar a los accesos al aeropuerto, hay las propias avalanchas humanas, pero también los talibanes cada vez están poniendo más agresivos, hay tiros, hay una situación de violencia muy, muy, muy evidente, los controles cada vez son más duros.
El govern espanyol té previst evacuar avui prop de 300 refugiats més. I el Consell de Ministres acaba d'aprovar el projecte de llei de pensions. És un dels temes que la Moncloa va negociar amb la patronal i els sindicats abans de l'estiu per poder reformar els aspectes més destacats del sistema, del qual reben ingressos gairebé 9 milions de persones. Ha estat una de les primeres qüestions que el govern espanyol ha tirat endavant després de tornar de vacances. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. Sí, el Consell de Ministres ha tornat a reunir-se després de l'aturada estiuenca. Avui ha aprovat un paquet de mesures que inclou la revalorització anual de les jubilacions d'acord amb l'IPC, l'augment de les bonificacions i els incentius per a aquelles persones que decideixin seguir treballant i jubilar-se més tard i l'enduriment de les penalitzacions per qui avanci la jubilació. N'acaba de parlar la ministra portaveu Isabel Rodríguez.
Estas medidas fundamentalmente vienen a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que quedó en la incertidumbre de la reforma de las pensiones que se produjo en el año 2013. Se recupera el consenso tan valioso para que esta reforma sea y perdure en el tiempo y dé tranquilidad a los pensionistas de hoy y los pensionistas de mañana.
Ara el projecte per reformar la llei de les pensions haurà de passar el tràmit al Congrés i s'espera que entri en vigor abans d'acabar l'any.
Més coses, els Mossos presentaran nous informes pericials per apuntalar l'acusació contra el principal sospitós del crim de Susqueda. Estan convençuts de saber qui va matar en Marc i la Paula, la parella de 23 i 21 anys que feien caiac al pantà. La justícia considera, però, que amb els indicis presentats fins ara no es poden descartar altres hipòtesis i manté el sospitós en llibertat. Just avui fa 4 anys del crim. Benet Íñigo.
Els informes científics aportats fins ara pels Mossos, i també els que encara s'han de presentar, busquen bàsicament determinar on es va produir el crim. Fins ara, l'únic segur és el quan, un dia com avui entre les 11 i 20 i les 11 i 26 del matí. Saber on és la clau per identificar el culpable. Dos informes pericials sobre les pedres utilitzades per enfonsar les víctimes apunten a la zona coneguda com la Rierica, on acostumava a pescar el sospitós Jordi Magentí. A més, abans que acabi l'estiu, la policia ha encarregat un informe sonomètric per determinar d'on van sortir els trets que van sentir diversos testimonis i encara tenen altres estudis per presentar. Confien que amb això els jutges que van treure de la presó preventiva a Magentí per falta de proves considerin que ara sí està prou acreditat. Els Mossos consideren que no hi ha alternativa perquè, si no va ser ell, hauria de ser algú no identificat que arribés a la zona a peu per una zona boscosa sense telèfon mòbil, amb eines per pescar i una arma de foc. Una hipòtesi que, a falta dels nous informes que puguin arribar, l'Audiència de Girona encara no descarta.
L'exposició Rock Viu al Palau Robert de Barcelona s'ha convertit en un homenatge al fotògraf musical Xavier Mercader, que ha mort als 54 anys de càncer. S'hi ha habilitat un espai on els visitants poden deixar un missatge de comiat. El fotògraf del rock, tal com se'l coneixia, va seleccionar ell mateix 300 fotografies dels concerts més sonats que va cobrir durant la seva carrera. La mostra es pot veure fins aquest diumenge i és un petit viatge musical. Marta Vilageliu.
Les imatges expliquen 40 anys de concerts per l'objectiu de Mercader i van passar figures internacionals com Lou Reed, Bob Dylan, Oasis o Marilyn Manson, però també els mítics d'aquí, com per exemple el joveníssim Sopa de Cabra fent de taloners a Tina Turner. Una imatge de 1990 que mostra Gerard Quintana esturat per la quantitat de gent que els van a veure a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. O Bruce Springsteen al Camp Nou el 2016. La promotora del Bosch li va encarregar fer-li fotos pel web i les xarxes oficials. El rock